Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al nostre segon programa de la temporada del Viatge a l'Altre, un programa en el qual us donem algunes pistes d'altres indrets del món i més tard us expliquem com és la vida en aquell país que tractem en cada programa. Tenim aquí els estudis d'Ona Codinenca i el dial 107.2, la Raquel Sans. Molt bona tarda, Raquel.
Molt bona tarda.
I també tenim la nostra tècnica, la Marina Carbonell. Molt bona tarda, Marina.
Bona tarda.
Com esteu, noies?
Molt bé.
Bé, sí.
Me n'alegro, perfecte. Perfecte, doncs ara començarem. A continuació, us llegirem unes notícies que hem trobat interessants sobre aquest país del que avui parlarem. La primera notícia és de l'1 d'octubre d'Europa Press.
El governador electe d'una ciutat del país en qüestió reitera la seva intenció de tancar les seves bases militars dels Estats Units.
Una altra, del 24 de setembre, del país.
Aquest país aconsegueix col·locar per primera vegada dues naus en un asteroid.
Notícia ara de la CNN del 12 de setembre.
Possible apropament entre aquest país i Corea del Nord.
Notícia de la CNN del 13 de setembre.
Un habitant d'aquest país es vol casar amb un personatge virtual. Ya la WhatsApp, and I send text, me see the SMS. Me a fish show interest, me a one boy now make the girls text.
Un país que t'enamora amb la seva cultura, que t'ofereix tot el que busquis i més, des de paisatges quasi màgics a racons pel més fric. Tothom qui va sempre hi vol tornar.
Hola, per mi aquest país és sinònim de tradició, de respecte, de gent molt treballadora, però també com amb el seu punt friki, amb la gent disfressada, amb aquests gamers, els grups de cantants, una mica, doncs, això, la bogeria dins la normalitat, no? A part, també, doncs, considero que és un país molt, en el que el paisatge és molt maco i, bueno, que s'ha d'acabar d'obrir, que la gent ha de començar a conèixer més i que pot aportar moltíssim per tota la seva espiritualitat i la cultura que té, que al final és part del que fa la gent, doncs, d'aquesta forma de ser. No sé, molt recomanable.
El país de las sorpresas. Cada día hay una historia nueva. Si no es una persona que te habla de algo extraño, es algo que sucede, algo que te encuentras, una comida nueva, cualquier cosa. Todos los días este sitio es diferente.
Ya la WhatsApp. And I send text, me see the S.
Gente, son la tua mala paese, mi utilacio, io vado via. Che sarà della mia vita, chi lo sa.
Doncs després d'escoltar algunes notícies sobre aquest país i també el que significa per als nostres entrevistats, només ens queda donar-vos tres pistes més perquè ja sapigueu de quin país parlarem avui. Són aquestes. Ens les dius, Raquel? Recordes?
Està prohibit fumar per por a cremar algú. Es pot fumar aturat o en punts marcats. La indústria del sexe és molt potent. Han hagut de crear llocs d'informació gratuïta per gestionar l'oci i també saber com fer-ho. I, finalment, la tercera i última, està prohibit parlar per mòbil en el transport públic. Doncs bé, com tots podreu haver endevinat, el país és Japó. I Japó és un país insular de l'Àsia Oriental. Localitzat a l'oceà Pacífic, està situat a l'est de la República Popular de la Xina, Corea i Rússia, i s'estén des del mar d'Okhotsk, al nord, i el mar de la Xina, oriental al sud. Els caràcters kanji, que conformen el nom de Japó, signifiquen origen del sol, per la qual cosa sovint significa s'identifica a Japó com la terra del sol naixent.
El Japó comprèn unes 3.400 illes, de les quals les més grans són Honshu, Hokkaido, Kyushu i Shikoku, les quals representen el 97% de la superfície total del país, sense comptar les masses d'aigua. La majoria de les illes són muntanyoses o volcàniques. El punt més alt del Japó, el Mont Fuji, és un volcà. El Japó és el desè país més poblat del món amb 128 milions d'habitants, estimats al 2007, ja fa alguns anys. Després us actualitzarem aquesta dada. L'àrea metropolitana de Tòquio, que inclou la ciutat capital de Tòquio i moltes altres prefectures, és la més gran del món, amb més de 30 milions de residents.
Les illes del Japó van estar habitades des del període paleolític superior. Les primeres mencions escrites es troben als llibres de la història de la Xina del segle I. Des de la promulgació de la Constitució de 1947, el Japó ha mantingut la seva estructura com a monarquia constitucional unitària, amb un emperador com cap d'estat i un parlament electe democràticament. Com a potència econòmica, el Japó té el tercer producte interior brut més gran del món. És membre de les Nacions Unides, el G8, el G4 i l'APEC. És el quart exportador i el sisè importador més gran del món i un líder mundial en tecnologia.
I tornem a parlar de població perquè la seva població real és de 127 milions de persones, una superfície de 377.972 quilòmetres quadrats i una densitat de població de 336 habitants per quilòmetre quadrat. La seva llengua oficial és el japonès i la moneda oficial és el yen. Un euro equivale a 132 iens, mentre que 100 iens serien 0,75 euros. I passem a les entrevistes. Avui en tenim unes quantes. El primer entrevistat és l'Oriol Loiro. Viu al Japó, però com que allà ara són les 3 de la matinada, ens ha enviat les respostes a notes de WhatsApp. Doncs el que farem serà, jo us llegiré la pregunta i a continuació us oferiré una resposta que ens ha enviat amb notes de veu. La primera pregunta és, quin vincle tens amb el Japó?
Hola, bona tarda o bon dia. No sé a quina hora esteu ara. Aviam, enfocant-nos en l'entrevista, el vincle que tinc amb Japó podríem dir que és purament emocional. El que m'agradaria potser és sortir una mica del tòpic. Vull dir, no és un vincle d'una persona que va al país enamorat de l'anime, la gastronomia i els temples. Quan un hi arriba, quan un hi viu, veu que és molt més que tot això.
Després, la segona pregunta seria, per què vas anar a viure allà?
A Japó hi vaig anar a viure arrel d'una història amb final feliç, com aquest qui diu. Cap allà el 2012 jo treballava en una botiga de roba a Barcelona, Passeig de Gràcia, per pagar-me els estudis. I em vaig enamorar d'una clienta. Va resultar ser coreana, resident a Japó. Després d'una relació a distància vam haver de decidir qui feia el pas. En aquell moment jo estava treballant al servei mèdic del RAC, i, sincerament, a mi està tancat entre quatre parets. Els que em coneguin ja saben que no és algú que m'apassioni massa. I Japó mai m'havia creat l'atenció, però sóc un cul inquiet. Per tant, vam acabar decidint que seria jo el que anés a viure allà, el que fes el pas.
La tercera pregunta que tenim a continuació seria, t'hi quedaràs a viure?
Definitivament m'hi quedaré, sí. Ara porto 3 anys i alguna cosa, i diferències a part, és un país que m'aporta moltíssim més que Espanya, la qual no em fico en política, és un tema que intento evitar, però s'està quedant molt atrasada ja no només a nivell econòmic, sinó ètic. Jo vull criar la meva família, o sigui, els meus fills, en un lloc com Japó, ho prefereixo molt.
Continuem, doncs, amb la quarta pregunta a l'Oriol, i seria, quina va ser la teva primera sensació quan vas arribar al Japó?
Hem de pensar que les sensacions en un cas així són molt intenses. És a dir, tinguem en compte que quan jo vaig anar a parar a Japó per quedar-m'hi, vaig deixar-ho tot enrere. La família, els amics i la feina. Bàsicament el que era tota la meva vida. D'entrada, doncs, com és lògic, tot em va semblar extremadament diferent. podríem dir que visitar Japó és quasi com visitar un altre planeta. Les diferències culturals són molt bèsties i és un impacte molt fort. Per tant, diria que la primera sensació, que la recordo molt bé, va ser la de ser protagonista d'una manera molt forta, de ser protagonista per primera vegada de la meva pròpia vida, no? I estava molt emocionat.
La següent pregunta és: on vius? Què fas cada dia?
Ara mateix resideixo a Tòquio, on treballo principalment d'il·lustrador infantil i també hi vaig fundar una marca local amb un molt bon amic japonès. Va ser una història bastant divertida. Mai he fet massa cas de les jerarquies ni de les convencions socials. Això sí, sempre intento ser educat. I es veu que això els hi fa gràcia. És a dir, quan veuen un espanyol així una mica amb desparpajo, els hi fa gràcia. I així va ser com vaig conèixer el sensei, el que és el meu soci. Llavors el meu dia a dia és bastant atrafegat. Acabo de tenir un fill, les entregues d'il·lustració són fumudes, però almenys treballo com vull i on vull. I això avui en dia està molt bé. És a dir, ser freelance a Espanya és una cosa que ho consideraria quasi impossible. M'acostumo a llevar ben d'hora i me'n vaig a donar una volta pel meu barri, on s'està creant una espècie d'ambient de poble molt maco, des que hi vaig arribar, realment. I després, amb el cap ple d'idees, torno cap a casa per dibuixar el que em toqui aquell dia i, si puc, que escric una mica. Estic en el món de la filologia hispànica i intento... Bueno, m'agradaria publicar novel·les juvenils sobre Japó. I la resta és ben simple. Cuino quan em toca, rento els plats quan em toca, vida de parella, estar amb la família i coses així.
Què li recomanaries a algú que volgués anar a viure al Japó? Quins consells li donaries?
De fet, em passo molts dies contestant aquesta i a diverses preguntes. Vaig passar per tants problemes a l'hora de venir, de temes d'idioma, de feina, que la meva dona i jo vam decidir obrir un Instagram on ens dediquem a contestar tota aquesta mena de dubtes a la gent que vulgui venir. Fem directes i contestem els missatges. I sobretot ens pregunten molt això, no? Si recomanem venir al país i com viure-hi. Llavors, per a tots aquells que vulguin anar a viure allà, és ben simple. S'han d'entendre molt bé dues coses. La primera, Japó no és en absolut el que veiem en els animes o en el manga, el que coneixem de tota la vida, perquè en aquests aspectes està molt idealitzat. I la segona i la més important, no es tracta de desmotivar ningú, faltaria menys, però són gent molt estricta, raó per la qual per quedar-se demanen moltíssim. A la llarga, o t'hi cases, per amor, això sempre ho recomano, o t'hi cases o has de ser contractat per una empresa, pel que sempre demanen una carrera relacionada amb el lloc de treball, 5 anys mínims d'experiència laboral demostrable i nivell de japonès alt. És trist, però estem molt acostumats al país de tiro el currículum i ja em trucaran. Hem d'acceptar que Japó no és així. És possible arribar-hi? Sí. Però hem d'acceptar les regles del joc i ens hem de formar molt i molt bé. Com he dit, amb això de l'Instagram, quedo a disposició de que tothom em pregunti el que necessiti, sense cap mena de compromís. Per això estem. Els que vulgueu contactar és uri_japan_now, en anglès. Repeteixo, uri_japan_now. Tots els que vulgueu alguna cosa, passeu i contestem, eh? I així resolem dubtes.
Jo, de fet, estic bastant d'acord amb ella en el sentit que si vols alguna cosa et costa. I si en aquest cas el que voleu és realment anar al Japó, doncs, com ja heu sentit, s'ho heu de córrer una mica. No és com aquí, sinó que el nivell laboral, o sigui, la vida a nivell laboral és bastant, bastant exigent. L'última pregunta que li fem és: accepten els estrangers els japonesos?
De tot i com a tot arreu. El que sí que és curiós és que molts senten certa reticència a contactar amb el que ells diuen un gaijin, no? El que seria un estranger. Hem de tenir en compte que són gent que viu en una illa, cosa que sembla molt absurda, però és veritat. Vull dir, això fa que portin molts segles tancats i la diferència es nota. Sense anar més lluny, una de les grans sorts que he tingut en tot aquest tema és que la meva dona i la seva família són coreans, que per cert és una cultura riquíssima, per mi molt més maca que la japonesa i fantàstica. El tema és que, inclús havent nascut ella a Japó, sent la tercera generació, la gent a vegades encara la discrimina pel cognom. Tot això em va ensenyar que és una mica un aspecte complicat de la cultura japonesa, el tema d'acceptar els estrangers.
Doncs bé, ara passarem a escoltar l'entrevista al Román Duras Sanz, un espanyol que porta uns quants anys al Japó. Tal i com ha passat amb l'Oriol, el Román viu al Japó i despertar-los doncs, ens semblava una mica malament, ja que allà són les 3 del matí. Ara escoltarem la seva experiència i comencem a preguntar-li què relació tens amb Japó?
Bueno, mi relació amb Japó en aquests moments ja és una relació adulta. Ja... Ya he terminado mi fase de síndrome de Marco Polo. Ya sabemos cada uno cómo somos. Japón es un país muy chulo, pero es muy difícil de vivir. Y hemos llegado a un acuerdo. Yo vivo aquí y Japón no me trata demasiado mal. Es una relación...
Bé, anem amb la segona. ¿Qué es para ti Japón?
Japón ha sido desde siempre uno de los sitios donde yo he querido viajar. Supongo que por razones que compartiré con alguien. En mi caso, siempre he querido practicar kendo desde bien pequeño. Asia me ha atraído mucho desde todos los sentidos, a nivel artístico, a nivel cultural, como aventura. Y siempre he pensado o he tenido la sensación de que Japón ofrecía algo más que el resto de países asiáticos. Así que decidí que Japón podría ser un sitio chulo donde intentar vivir.
¿Cuánto tiempo llevas en Japón?
Llevo alrededor de 9 años aquí en Japón y durante todo este tiempo he estado viviendo aquí en Osaka.
¿Tienes intención de volver?
Hace poco hice un viaje a España y la verdad es que no tengo intención de volver. Creo que para mí es algo ya que no es posible. Tendría el síndrome del retornado, vamos a hablar de muchos síndromes hoy. Y no creo que me pudiera adaptar de nuevo a la sociedad de origen. Es un problema que le pasa a mucha gente que ha vivido fuera de su país durante más de 2 años y luego a la hora de volver no encuentra un sitio o la experiencia de vida que ha tenido le hace ver las cosas de una forma muy distinta a como el resto de su sociedad lo está haciendo. Es un poco complejo volver después de mucho tiempo.
¿Cuál fue tu primera sensación al llegar al país nipón?
Yo aterricé en Narita, si no me equivoco. Y estaba esperándome un compañero, un voluntario, que habíamos estado en Mongolia. Y me recogió en el aeropuerto, nos fuimos a su casa, de ahí nos fuimos a cenar con los amigos. Y todo era asombroso. La sensación... fue increíble. Recuerdo que íbamos por las calles y una de las calles estaba un poco oscura y le pregunté, oye, aquí por donde vamos, ¿esto es un sitio seguro? Me hace, sí, claro. Digo, pero es que está muy oscuro. Y hace, hombre, está oscuro porque es seguro. Aquella me impactó bastante, ¿no? Porque aquí las cosas son de otra manera. Estamos en otro planeta.
¿Cómo es tu día a día?
Bueno, yo me dedico, soy autónomo y me dedico a asesorar agencias inmobiliarias que realizan trabajos con extranjeros. Pues aquí los japoneses todavía no están muy puestos en el inglés ni en comprender cómo los extranjeros pensamos o qué son las cosas, cómo nos gustan las cosas y necesitan todavía un poquito de ayuda. Mi día a día es trabajar. Y lamentablemente ir al hospital porque tuve un accidente hace unos meses y todavía estoy recuperándome, así que estoy un poco ocupado, así a diario.
Vaya, esperamos que se mejore pronto. Y nuestra siguiente pregunta, ¿qué recomiendas a alguien que quiere vivir en Japón?
Esta pregunta es muy controvertida. Durante muchos años... formando parte de grupos de Facebook, de españoles residentes en Japón y todo esto. Es muy normal recibir preguntas de gente que quiere venir a vivir a Japón, pero que realmente no tienen ni idea de cuáles son las dificultades. Es muy común que se vea solo la parte positiva. Eso es parte del síndrome de Marco Polo. Es estar enamorado de un país sin haber experimentado vivir allí. Y defenderlo a capa y espada a pesar de que gente con experiencia te diga que hay que ir con cuidado. Si alguien quiere venir a vivir a Japón, se lo tiene que pensar mucho. Vivir en Japón es muy difícil, no en términos técnicos, sino en términos emocionales. Venir aquí de viaje, este es el mejor país del mundo. Es seguro, es precioso, te tratan genial, pero vivir aquí es diferente. Trabajar aquí, adaptarse a las normas, integrarse en una sociedad, eso no es posible. La sociedad japonesa no está por la labor de integrar a extranjeros, está por la labor de dejar venir a gente, que se gaste el dinero y que se vuelvan a su país. Eso va a hacer que alguien que quiera vivir aquí, al principio es muy bonito porque uno está en su mundo y trae las fantasías de casa y quiere hacer cosas aquí, pero una vez llega aquí tiene que gestionar asuntos en el ayuntamiento y le hablan de forma que no entiende, incluso teniendo un buen nivel de japonés, y tiene que gestionar asuntos médicos o tiene que gestionar bodas o divorcios o problemas personales. Es un país donde no se puede contar con la familia ni con los amigos. Aquí cualquier concepto que nosotros tenemos de nuestro mundo occidental aquí no sirve. No es que sea diferente, es que no sirve. No existe. No hay paralelismo entre el amor que nosotros entendemos, el amor romántico, y el amor de aquí. El trabajo no es lo mismo. Y sin vivir aquí es difícil de entender. Incluso viviendo aquí es complejo llegar a entender por qué hacen estas cosas de esta manera. Pero sin vivir es complejo. Así que la recomendación para gente que quiere venir aquí es que se lo plantee muy bien, que estudie mucho, que no mucho japonés, sino que estudie o que escuche lo que la gente que vive aquí durante mucho tiempo tienen que decirle. Que tome notas y que se prepare a pasarlo mal. Después de eso, uno cuando ya se prepara para pasarlo mal y aún así quiere venir, puede tener una experiencia preciosa, una experiencia increíble y no querer volver jamás a casa. Pero hay que ir con mucho cuidado porque este país es muy duro, uno lo va a pasar muy mal y va a sentirse muy solo.
Bé, i malgrat aquesta experiència una mica dura que ens explica, en Roman Dura Sant té un blog i per tant volem saber com va néixer.
Mi blog? Bueno, ha nacido hace muy poquito tiempo. Lleva solo dos posts y tres semanas. Este blog se llama El síndrome de Marco Polo y en él trato de explicar qué es lo que le sucede a la gente que viene a Japón, pero a los nuevos, a la gente que como yo en su momento tenía el síndrome de Marco Polo y pensaba que Japón era la solución a todos mis problemas. Tanto sociales, como laborales, como emocionales, como de cualquier tipo, ¿no? Japón era el sueño. Pero cuando uno llega aquí, se da cuenta de que las cosas no son de esa manera. Y ese proceso, ese estar enamorado de un sitio sin conocerlo, pues al final resulta que a mucha gente le pasa de la misma manera. A mí me gusta la antropología, soy un antropólogo aficionado, y durante mucho tiempo, durante muchos años he estado observando qué es lo que le sucede y qué cosas decían la gente que viene aquí a Japón. Bueno, de eso es de lo que se trata en el blog. O sea, hay dos posts, por ahora habrá más. En el primero, que es el segundo en orden, es el síndrome, lo defino. El segundo post es la teología, cuáles son las bases de ese síndrome desde mi punto de vista. Y por supuesto que tiene mucha ironía y no es una tesis doctoral. Bien, el síndrome de Marco Polo, claro, es que nos pasa a casi todos.
Doncs acabem de...
T'he pres la paraula.
Han sigut les ganes. No. Després d'aquestes paraules del Roman, sincerament és bastant... O sigui, tot i que pot semblar una mica... O sigui, molt, molt bonic, però realment, laboralment, és bastant dur. Li donem des d'aquí les gràcies per les seves paraules i fins a la pròxima. I ara sí, si vols, Raquel, continua.
Sí, jo volia comentar que, bueno, una amiga d'una amiga meva, no? Doncs porta 4 anys visquent al Japó i la veritat és que comenta que és molt dur perquè a lo millor només té 10 dies de vacances a l'any. Venir a visitar la seva família aquí és molt difícil perquè combinar aquests 10 dies, que te'ls donguin, l'avió i tot. Llavors, no volem desanimar ningú si voleu anar a viure allà, però penseu que tenen una cultura totalment diferent a la nostra, que la concepció de feina és molt diferent, vull dir...
Quan fan vaga, en lloc de parar a treballar, treballen el doble.
Clar, sí. Que hi ha molts suïcidis per estrès laboral, que els... L'Estat ha proposat 2 vegades que redueixin la seva jornada i cap de les 2 propostes ha sorgit endavant. Llavors, tingueu en compte que la nostra visió de la vida, que és, diguéssim, gaudir...
És bastant més relaxada que la d'ells.
És molt relaxada, sí, totalment.
Llavors... Ells tenen, estan acostumats a un ritme laboral vertiginós i molt exigent.
Sí.
I això és important. Doncs bé, si vols passem a la història.
I tant. Doncs bé, ens agradaria explicar-vos que el Japó és un país que compta amb una societat instruïda sobre la seva pròpia història. És comú veure als diaris notícies relacionades amb descobriments arqueològics. També és habitual veure reportatges o documentals a la televisió. Malgrat el que nosaltres podem pensar, els nipons valoren el contacte que tenen i que han tingut amb la cultura xinesa i coreana, que van esculpir la seva pròpia cultura. Els contactes amb Occident també han format part de la seva formació com a nació, concretament durant el segle anomenat cristià i el segle XIX. Tot i que, bueno, no sé si vosaltres heu vist la pel·lícula Silenci, o Silenci, com s'ha traduït aquí, que és de Martin Scorsese i està basada en el llibre de Shusaku Endo, que permet acostar en aquest període on Japó... busca i captura cristians per fer que la seva religió es mantingui en el país. Doncs ara intentarem sentir el tràiler de Silencio.
Y nuestro Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Hemos perdido a Ferreira. Maldijo a Dios en público y renunció a su fe.
Eso no es posible. El padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón.
Tengo la sensación de que nuestra misión es más urgente que nunca. Debemos encontrar al padre Ferreira.
¿Es algo que los dos deseáis hacer?
Sí.
Entonces debo confiar en que esto es obra de Dios. En cuanto pongáis un pie en ese país... Os expondréis a grandes peligros.
Per un moment, us ho juro, pensava que era el cinema, eh? Sí, sí. Bé, de la mateixa manera també són conscients de les agressions imperialistes a Corea, Xina, Manxúria i la seva responsabilitat durant la Segona Guerra Mundial. La història japonesa està dividida en 7 períodes, prehistòria o Senshi, protohistòria o Genshi, antiga, Kodai, medieval, Chusei, premoderna o Kinsei, moderna també anomenada Kindai i contemporània o Gendai. Tot i que segurament habitaven les illes des de fa més de 30.000 anys, no hi ha documents anteriors al segle VIII. Durant el segle VIII, Japó era el segon país d'Àsia Oriental. Només la Xina estava per sobre de les seves relacions polítiques i culturals. Tal com hem esmentat anteriorment, durant aquest període, la cultura japonesa aprèn de la xinesa, aprèn de la Xina. Si alguna cosa està orgullós al país nipó és que malgrat les barreges culturals sempre han mantingut un estil propi. El mateix succeeix amb el seu contacte amb Occident, tot i que ha hagut assimilacions que mantenen un ideal propi. Avui en dia les velles generacions parlen amb to despectiu d'una nova raça de japonesos. Fan referència a aquells que van néixer després de la Segona Guerra Mundial i posseixen uns interessos i valors molt diferents als seus. Aquesta generació i les posteriors semblen menys disciplinades, més agressives, individualistes, occidentalitzades i consumistes.
Tot i això, comparteixen els valors culturals de les generacions més grans i destaquen que han sigut ells els que han portat a Japó una situació destacada en l'economia mundial. La capital de Japó no sempre ha estat Tòquio. El 710, Nara, basada en la ciutat xinesa de Chang'an, es va convertir en la capital del país. Durant aquest període, la ciutat va rebre molts visitants culturals i tecnòlegs que van ajudar al desenvolupament de la regió.
El budisme i el confucianisme es van emprar amb fins polítics per afavorir les autoritats al capdavant del país i els temples es van estendre per controlar l'estat. Més tard, la capital va passar a Kyoto, ja que l'emperador residia habitualment allà. Al segle XIX va passar a Edo, el que avui en dia és Tòquio.
El Japó és un país molt ric en costums i tradicions, que ha sabut combinar molt adequadament la modernitat amb els seus costums ancestrals més arrelats, permetent així no sols conservar-los de forma gens artificial, sinó també permetent que aquests evolucionin per anar-se'n adaptant als nous temps i les noves necessitats.
Un aspecte que ha tingut un paper significatiu en la cultura japonesa és l'idioma. Al Japó, les interrelacions personals estan molt influenciades per les idees d'honor, obligació i deure, un conjunt anomenat giri i que representa un costum diferent al de la cultura individualista i liberal dels països occidentals. També hi ha la noció de nemawashi, que es refereix a la preparació curosa i seriosa d'un projecte seguint l'harmonia acceptada i respectada dins de la cultura japonesa.
El terme anami prové de les paraules flor i mirar, pel que literalment significa mirar flors. Es tracta d'una pràctica, una pràctica tradicional japonesa des de temps immemorials. La crònica denominada Nihonshoki ja parla dels festivals anami al segle III.
Actualment es pot dir que hi ha una autèntica febre pel hanami i als principals parcs de totes les ciutats on hi ha cirerers, perquè la flor que observen en aquest cas és el cirerer, és pràcticament impossible trobar un lloc, per petit que sigui, on asseure's a contemplar les flors, encara que el que més interessa a la gent és menjar i beure, sobretot beure, sota els arbres florits. De fet, cada any l'Agència Japonesa de Meteorologia fa una previsió de la floració dels cirerers i es va actualitzant periòdicament. Atenció, perquè és molt important, perquè ho consulten molt i, clar, en funció del temps que fa, doncs surten més o surten menys. S'anuncia conjuntament amb la previsió meteorològica. Aquesta previsió és molt important, doncs les diferències de latitud entre les diferents illes fa que des que floreixen els primers arbres de la zona d'Okinawa, que poden començar a florir a finals de gener, la floració arriba a la zona de Kyoto i Tòquio, a finals de març o principis d'abril, i finalment arriba a Hokkaido a principis de maig. Doncs això fa que passin moltes setmanes.
Al Japó, la flor del sakura està considerada una flor nacional, al igual que el crisantem, que és la flor imperial. Potser per això és gairebé impossible determinar aquestes espècies diferents. Les principals diferències entre les diverses varietats es trobem en la forma i el nombre dels pètals, el seu color i quan floreix, però també cal tenir en compte quan li surten les fulles noves i la pròpia forma de l'arbre.
Cal dir també que el nombre de pètals de flor, com el color dels pètals, l'època de floració i les seves fulles, com ha dit la Raquel, són factors molt importants a l'hora d'observar les flors, però recordeu, no van simplement per veure les flors, sinó van per menjar i sobretot per beure.
I bé, no podíem deixar de part la gastronomia d'aquest país.
Clar, van a veure com a veure les fulles i les flors dels arbres per beure i menjar. I clar, evidentment, la gastronomia...
Sí, de fet, hi ha gelats i galetes, no?, que són de sakura, que és el cirerer. Però molta gent ens ha comentat que, ostres, anar al Japó i no els agrada realment el peix cru. Però no us preocupeu, perquè al Japó no tot és sushi. Podeu gaudir de la seva cultura culinària, que és bastant rica. Això sí, no trobareu forquilles a la taula. Per tant, o apreneu a menjar amb palillos o bé agafeu les culleres, que estan disponibles als restaurants.
Us hem de dir que la majoria dels restaurants serveixen l'aigua gratuïtament, fins i tot bossetes de té verd. Aquí us portem uns reculls de plats més rics del país.
Bé, comencem amb el donburis. Significa bol. Inclou més d'un plat, ja que consisteix en un bol d'arròs amb altres ingredients com poden ser verdures, carn o peix. El nom de cada tipus ve donat per l'ingredient principal més el sufix don. Per exemple, oyakodon és pollastre o ceba. Tendon és tempura de verdures i peix amb el bol d'arròs. Yuson és carn de vedella i ceba. I finalment, katsudon és un filet de porc arrebossat amb ou i ceba i amb una salsa que ja veureu que és molt comú, que és la tonkatsu.
M'està entrant una gana, de veritat, eh? Ramen, suposo que tots ho coneixeu, és la versió japonesa de la sopa de fideus xinesos. Hi ha diferents tipus segons amb el que està fet el caldo. Pot ser soja, miso, i els ingredients, i també segons els ingredients que porten. Normalment no poden fallar les verdures i el llom de porc.
Udon, és la sopa de fideus, però són més gruixuts que els del ramen.
Curri japonès o kare. És diferent del curri que solen servir en altres països. En aquest cas es tracta d'un estofat de verdures i carn que aporten espècies. Es serveix amb arròs i de vegades pot venir acompanyat de porc arrebossat i en aquest cas s'anomena katsukare.
Takoyakis. Són boletes de pop. Estan fetes amb una massa de farina, condiments i trossos de pop. Per sobre solen portar la salsa tonkatsu i maionesa.
Yakisoba, que són els fideus saltejats amb verdures que són ja tan típics i tan comercialitzats. Vaja.
Yakitori, és el pinxo de pollastre, tot i que us podeu trobar altres tipus de carn, com per exemple fetge, cartílac o budells, i la poden anomenar de la mateixa forma, és a dir, yakitori. Si no us voleu arriscar en provar coses noves, en recordeu de dir toriniku, que significa carn de pollastre.
Doncs això, toriniku. Gyozas són unes empanades farcides de carn i verdures que estic segur que tots coneixeu. Poden ser bullides o fregides.
Okonomiyaki. Es coneix com la truita japonesa i el seu nom significa cuinat al teu gust. Sol portar una capa d'ou com si fos una truita i a sobre li afegeixen diversos ingredients, depenent de la zona del Japó on us trobeu. Poden portar fideus saltejats, soja, col i bacon, per exemple.
A Japó els agraden molt les coses dolces. Veureu molts pastissos així com copes de gelats amb fruita, creps i fins i tot pastís de formatge. El que us recomanem és provar algunes postres fetes amb ingredients típics d'allà, com per exemple el té verd, la flor de sakura, del cirerer que hem dit abans, soja torrada, anko, que és mongeta dolça emprada per farcir postres, com el que utilitzem la xocolata.
Doncs bé, comencem amb aquests postres tan deliciosos.
Que hi ha molts, sí, sí.
Sí, el primer és els mochis, que molts de vosaltres els coneixereu. Són pastissets d'arròs glutinós, normalment farcit amb anko.
Dangos, són boles d'arròs, però punxades en un pinxo.
Que no falti ni l'arròs ni les boletes. Taiyaki, és un gofre en forma de peix i està farcit. Es veu que aquest tipus de peix abans només era consumit pels rics, de tal manera que els més pobres van decidir que ells també tenien dret a menjar peix. Per tant, aquest dolç té aquesta forma, ja que era una forma barata de menjar el peix.
És com el bacallà, no? Més o menys aquí. Bueno, no
sí, l'únic que, clar, nosaltres no hem, fet, no hem fet galetes de bacallà, ja. Saps? Vull dir, no, bueno, no tenen
espera't,
forma
espera't,
de bacallà.
Tot arribarà, tot arribarà. Dorayakis, o pastissets de Doraemon. Són dos pancakes amb anko al mig.
I gelats soft són cremosos, com els italians, però tenen diferents sabors. El de soybean sapa a torrat i recorda lleugerament el cafè. Són barats i, per tant, en podeu provar més d'un durant la vostra estada.
I per acabar, un brindis, Kanpai. El sake és la beguda per excel·lència del Japó. És un licor d'arròs que, segur, l'heu provat tots, es pot servir tan fred com calent. Jo calent no l'he provat, però fred sí. El soju és una beguda feta amb licor de patata i és més forta que el sake. Finalment, l'umeshu, que és un licor de pruna dolça. I un consell més, no deixeu propina, ja que no tenen aquest concepte. Si deixes diners, pensaran que ha sigut un descuit teu i correran per tornar-te'ls.
Com que el temps se'ns tira a sobre, anirem una mica ràpid perquè sapigueu què heu de veure si visiteu el Japó. Com han dit els nostres entrevistats, és un lloc on es barreja tradició, tecnologia i modernitat. Hi ha moltes coses a fer en aquest país i si és la vostra primera visita, com serà la meva, us recomanem aquests 10 llocs.
Primer que res, Kyoto, la ciutat de les geishas i els maikos. Aquesta ciutat està plena de temples i santuaris. Tampoc us podeu perdre el camí de la filosofia o el bosc de bambú a Arashiyama. Ai, perdó, ara sí, ja m'ho he dit bé, sí. Trobareu les geishas al barri de Gion i heu de passejar pels carrers Pontocho i Ninenkanza.
Miyajima és una illa plena de màgia. Està declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Està a prop de Hiroshima i destaca pel seu santuari construït parcialment sobre el mar.
Shirakawago. El poble del riu Blanc és una aldea històrica situada als Alps japonesos. Destaca per les cases construïdes amb sostres de palla que semblen dues mans en posició d'oració i que són útils per suportar la gran quantitat de neu.
Nara, situada al sud de Kyoto, és l'antiga capital de Japó. Heu de veure el temple Todaiji, l'interior del qual es troba el gran Buda de Nara. Abans d'arribar, passejaràs per un parc ple de cèrvols, temples i jardins.
Tòquio, la ciutat que no te l'acabes, temples, gratacels, tradicions mil·lenàries i tecnologia. Veure la posta de sol sobre la illa d'Odaiba, visitar el santuari Meiji, el temple Sensoji, i pujar a la torre de Tòquio o perdre's al carrer Takeshita. Takeshita Dori. No us podeu deixar creuar el pas o de zebra de si... No sé pronunciar-ho.
Sí, és el pas de zebra més gran del món.
Vale. O recorre els barris de Ginza, Akihabara o Shinjuku.
El castell Himeji és un dels més impressionants del món, patrimoni de la humanitat de la UNESCO i és dels pocs que es conserven de l'edat mitjana. El castell rep el nom de la que significa garsa blanca, perdoneu, i es deu al seu color blanc i per estar envoltat de cirerers.
Nikko, que és una excursió que es pot fer des de Tòquio, destaca pels santuaris i temples sagrats. El temple de Toshogu, conegut com el santuari dels tres monosavis, està considerat un tresor nacional.
El Mont Fuji és un volcà sagrat i el cim més alt del país, com us hem comentat al principi. El volcà té molt poca activitat i a l'estiu molta gent aprofita per pujar al cim i practicar alpinisme. Es pot veure des de Tòquio els dies clars, des de maig fins al setembre. Hi ha zones on es pot veure molt bé i no fa falta arribar fins allà, com són Hakone, el llac Kawaguchiko, el parc Arakuyarama Senjen o Fujigoshida.
I continuem amb Kamakura, una ciutat famosa pels seus temples, coneguda pel temple Kotokuin i l'estàtua de bronze de Daibitsu.
I finalment, no podem oblidar Hiroshima, ciutat marcada per la seva història durant la Segona Guerra Mundial. No és una visita agradable, però molt necessària per conèixer la història. Si t'apropes a la cúpula de la bomba atòmica, podràs comprovar de primera mà la magnitud del desastre i l'horror que van viure.
I com que sempre se'ns acaba el temps, avui doncs abans ha passat el mateix, exactament el mateix. I per tant farem el sorteig i aquí tenim el paper del país guanyador per al proper programa. Les pistes són aquestes. Einstein va declinar ser el president d'aquest país. La segona és, es pot comprar hummus amb sabor a gelat, el que seria el mateix gelat d'hummus. I la tercera i última, tots els jueus entre 18 i 26 anys tenen dret a un viatge a aquest país. Sincerament, jo no ho sabia, ni idea.
Doncs, bueno, amb aquestes pistes, no?, i pensant sobre això i sobre el menjar japonès, que ara em ve molt de gust...
Sí, a tots, crec que a tots.
Us hem de despedir. Un plaer haver estat aquí amb vosaltres.
Exactament,
i
el mateix dic.
Agrair a la gent que ha participat i ens envia les notes de veu, tot i estan a... Quantes? 8 hores de diferència?
7 hores de diferència.
7 hores de diferència, sí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs bé, moltes gràcies per tot a tots vosaltres i fins al proper dia. Passeu-ho molt bé.